és un pressupost que puja a 144 milions d'euros, un 5% inferior al darrer pressupost d'aquest Ajuntament que va ser aprovat l'any 2022. És un pressupost que vol començar a revertir el dèficit estructural de l'Ajuntament de Sant Cugat i que blinda les partides de drets socials, habitatge, educació, ocupació i suport al teixit associatiu. Senyor Carles Brugueroles ens l'explicarà molt millor.
El resum i els titulars principals els ha fet perfectament bé el senyor alcalde. També els hem compartit aquest matí amb roda de premsa breu amb el tinent d'alcalde Bernat Picornell, perquè és un pressupost de tots els que he treballat jo, de llarg, el més complicat, amb molta diferència, també ho vull dir. I sí que volia dir d'entrada, i abans d'explicar, de llançar un gran agraïment als habilitats nacionals de la casa, al secretari, l'interventor, la tresorera, a tot l'equip d'economia i a totes les persones responsables de totes les àrees que han fet les seves aportacions per construir aquesta proposta de pressupost tan complicada. Per què és tan complicada? Doncs pel que deia l'alcalde, perquè patim una situació de desajust estructural que avui el que fem és una passa més per posar en marxa el procés de reversió d'aquest desajust estructural que és molt important, és molt important. I per tant el que preveiem és un pressupost de 2024 que s'insereix en un escenari plurianual que hem de reflectir en un pla econòmic financer, que també ha de ser un pla de sanejament que hem de remetre a les autoritats competents per revertir aquesta situació que en aquest moment vivim, amb un objectiu també, que és que la situació de pla de sanejament que estem ara en 2023 i també estarem en 2024, fruit de la liquidació de l'exercici de 2023, que serà també negatiu, hem de sortir d'aquesta situació el més aviat possible. I, per tant, fer tot allò que calgui perquè el pressupost de 2024 el liquidem en positiu, amb tots els indicadors clau. I això requerirà una feina que va molt més enllà de l'aprovació d'aquest pressupost, si és que aquest ple té a bé atorgar-la, sinó que va molt més enllà. Haurem d'estar contínuament no només monitoritzant, sinó preveure fortes partides de no disponibilitat que anirem desconsignant en la mesura en què els ingressos que incloem en aquesta previsió pressupostària es vagin confirmant i que, per tant, estem afrontant un exercici pressupostàriament dur, que torno a dir-ho, el que estem intentant és que sigui el més innocu possible. No vull dir totalment innocu, perquè no pot ser-ho. No pot ser totalment innocu. Un pressupost que presenta, diguem-ne, aquestes desviacions a la baixa, aquestes variacions a la baixa, respecte dels exercicis precedents. L'alcalde ho ha explicat molt bé. El pressupost, la previsió inicial del 24 baixa apenas un 5% respecte a la previsió inicial del 22. Per què no diem la del 23? Perquè tenim pròrroga pressupostària en el 23 i per tant és una comparació que no ens funciona. Però totes i tots els aquí presents segurament recordem que el pressupost del 22 ja es veia que estava clarament infradotat, que quan es va aprovar inicialment era massa petit i per tant se li van incorporar molts diners addicionals provenents del romanent de tresoreria per a despeses generals, que en aquell moment encara, i encara avui, però a 1 de gener ja no, era viable fer-ho perquè està la normativa d'estabilitat pressupostària, com a per raó de la pandèmia, suspesa. Clar, les previsions finals del 2022 i del 2023, les previsions definitives, que no vull dir l'execució, però la disponibilitat pressupostària estava a prop dels 200 milions d'euros. Per tant, ara aprovant un pressupost de 144, quan sabem que no podrem fer aquelles incorporacions de romanents, doncs estem fent clarament una passa enrere, diguem-ne, pel que fa a les grans magnituds pressupostàries, molt considerable. I no la fem perquè vulguem. Jo crec que a ningú se li escapa que un govern, quan entra a governar, el que no voldria haver de fer és això que estem fent. Però s'ha de fer. S'ha de fer, però ho fem també pensant que tenim un diagnòstic cada cop més clar, que tenim un pla de mesures que ens falta moltíssima feina per fer, que no serà qüestió ni d'uns mesos ara abans de l'aprovació del pressupost ni durant tota l'execució del 24, sinó que això anirà més enllà, perquè efectivament hem de treballar de la manera més col·laborativa possible amb una transformació i amb una reorganització integral d'aquest Ajuntament, tan profunda com calgui, per assegurar que tota l'estructura de despesa es sustenta de manera ordinària i sense excessius problemes amb l'estructura d'ingrés ordinari. I, per tant, tenim molta feina a fer, que la farem, insisteixo, de la manera més dialogada possible per tirar endavant amb aquelles decisions que calgui, i de la manera més compartida possible. Amb aquest esperit, mirant de preservar el caràcter redistributiu de tota la proposta econòmica, perquè cal tenir cura d'una part de la societat que no minora, sinó més aviat potser el contrari, i que presenta símptomes de patiment social que no minoren, diguem-ne, i que per tant hem de mantenir aquesta orientació política molt clara, igual que amb la qüestió de la preservació o la intensificació de la lluita contra el canvi climàtic com a horitzó de mandat. I entrant més en detall amb el pressupost del 2024, no cal que els digui que és, per tant, una proposta molt restrictiva, que va acompanyada de mecanismes per enfortir el futur de la informació, de la transparència i de la consistència financera d'aquest Ajuntament, com ara, per exemple, la qüestió dels reconeixements extrajudicials a crèdit, l'utilització del sistema europeu de comptes per descriure la nostra realitat i la previsió de grans borses de no disponibilitat que s'aniran alliberant de seguida que comptem amb prou certesa que les coses aniran pel bon camí i podrem tancar el pressupost amb indicadors positius. És un pressupost que naturalment assegura el compliment de les obligacions en tots els àmbits, amb les legals, les contractuals, les nòmines, totes aquelles que calgui al servei del deute, que potencia els instruments pressupostaris i fiscals favorables a la lluita contra el canvi climàtic i que preveu un mínim amb aquelles inversions que estan en curs o que es consideren que són imprescindibles tirar endavant en diversos casos perquè compten amb finançament supramunicipal. Les grans magnituds estan a disposició de totes i tots, menciono només algunes. Naturalment, la previsió d'ingressos recull la nova normativa, nova ja no tan nova, la nova regulació de les plusvàlues, sí que recull això més recent, que és la impossibilitat d'aplicar el tipus diferenciat d'IBI als aparcaments amb major valor cadastral del municipi i altres qüestions. I per la banda de les despeses, el que es veu més clarament afectada és el capítol de les inversions, sobretot, no? En canvi, pel que fa al capítol 1, el dels recursos humans, hi ha una adequació natural i òbvia, no? Perquè estem fent el contrast respecte a dos exercicis precedents que té a veure amb la inflació viscuda aquests darrers anys, que s'ha anat reflectint en les disposicions estatals respecte de l'increment de les nòmines, com acabem d'aprovar ara fa una estona, amb aquell 0,5% addicional a la que ja havia tingut lloc a principis d'aquest exercici. Els interessos també pugen molt, perquè naturalment la situació dels tipus d'interès no tenia res a veure la del 2022 amb la que tenim en aquest moment. Pràcticament es quadruplica la partida, o més que es quadruplica, de fet es multiplica diverses vegades la partida que hi havia en aquell moment. I, en fi, estem davant, per tant, d'un context pressupostari complicat, que haurem de monitoritzar molt, que ja anticipem que l'haurem de modificar moltes vegades i que cada modificació serà una oportunitat per al diàleg. Perquè cada vegada que mobilitzem indisponibilitats del pressupost o cada vegada que fem modificacions d'aquest pressupost per millorar-lo, que seran fruit, en alguns casos, de les millores recurrents que acostumen a passar, però també en molts casos del procés de reorganització, d'optimització que hem de dur a terme, serà una oportunitat per compartir-ho amb tots els grups d'aquest consistori i, per tant, per dialogar i debatre i fer aquesta transformació cap a la millora de la manera, com dèiem abans, la més compartida possible. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Alguna intervenció, el senyor Ramon Gutiérrez, per on com ho podem?
Sí, moltes gràcies, alcalde. Bé, nosaltres el ple passat, amb les ordenances fiscals, ens vam abstenir amb l'objectiu de treballar unes al·legacions i de votar definitivament també en base a tot el PAC pressupost, no, que diem, i a la proposta de pressupost que se'ns presentés avui. Vull recordar que ens vam marcar quatre prioritats. La primera, que hi hagués una política d'ingressos, és a dir, que s'augmentés la progressivitat i la pressió fiscal a qui més té, que hi hagués contenció de despeses, sí, però a favor de l'eficiència de processos i no de l'eficiència de processos i no en serveis o en drets com poden ser, doncs, hi vam dir cultura, cooperació, habitatge, ocupació, que hi hagués un pla, un full de ruta pel que fa a la internalització de serveis i, per tant, de municipalitzar aquells serveis municipals que es pogués fer, perquè també era una manera d'estalviar, i que hi hagués una proposta de millora organitzativa, una agilització dels processos per tal de fer front a la desburocratització necessària i a la simplificació de l'administració. Però seguim sense cap d'aquestes prioritats clares. No tenim clar si aquest equip de govern, de fet, té alguna prioritat, a part de gestionar el que va sortint, perquè seguim sense conèixer cap document estratègic d'aquest pla, d'aquest equip de govern, no tenim pla d'acció municipal o el que faci falta, i de nou se'ns torna a demanar, en aquesta intervenció del Carles, ho hem vist clar, una fe cega, no? en el sentit de, no sé si això ho estem arreglant, aquí, ara serem molt més eficients i estem estabilitzant i estem millorant organitzativament l'Ajuntament. Però de cop, de nou, no tenim cap document, ni cap pla, ni cap realitat, a part de les retallades que ara entraré. El 2022, hi feia referència al tinent d'alcalde, l'últim pressupost presentat en aquest Ajuntament, després es va prorrogar, el grup de Junts es va posicionar, i ho ha dit el propi Carles, en contra del pressupost, principalment per tres motius, que compartíem i que compartim. La falta de previsió i l'excés d'optimisme que hi havia en l'equip de govern, els ingressos extraordinaris que havien de salvar el pressupost i les despeses necessàries que estaven infradotades. Nosaltres, com deia, com dic, compartíem aquests arguments i creiem que a l'equip de govern anterior li va faltar valentia per tal de començar a tocar ingressos perquè calia, per tal de planificar amb mirada llarga, per millorar l'eficiència i per tal d'internalitzar serveis estructurals que efectivament doncs, no se'n va fer cap. Vostès diuen que ho estan resolent, o això és el que creuen que estan fent, però des del nostre punt de vista ho estan fent en direcció contrària. Aquest pressupost, en lloc de tocar ingressos, infradota encara més despeses necessàries. I, de fet, ho ha reconegut vostè, destina fins a 18 milions d'euros en no disponible, és a dir, en diners no consignats i, per tant, sense saber si ho podrem fer o no, i, per tant, de nou, depenent dels ingressos extraordinaris que ens han de tornar a salvar el pressupost de 2024. I quan dic que redueixen o doten encara menys despeses necessàries, clar, estic d'acord, Carles, en que comparar partides i més a un pressupost prorrogat és, això ho carrega el diable i que té molt poc sentit i de fet, sumant també, igual que el punt anterior, hem tingut poc temps per mirar-nos les partides per partida, sí que el pressupost se'ns va enviar la setmana passada, el dimarts, si no recordo, però avui, al migdia, se'ns han enviat nous canvis i entenc la situació, però del poc temps que hem tingut per mirar-nos i tenint en compte això, home, veiem que la tisora s'hi repercuteix principalment en dos capítols en què nosaltres creiem que sí són despeses necessàries i primordials d'aquest Ajuntament, com són la qüestió dels drets culturals i també de la qüestió de la cooperació. En cooperació, la retallada és espectacular. Jo crec que si ja en el maig, no? Recordo un debat que es va muntar en aquesta, per part de la xarxa solidària, dèiem que estàvem lluny de complir amb els compromís de l'1%, aquest pressupost estic segur que no el complirà i, de fet, anirem encara molt més enrere per les grans retallades que hi ha en cooperació. Però també en cultura. I també en altres elements com ocupació, com comerç, com dinamització econòmica. Vostès ens diuen que no pugem els impostos per tal de no afectar la ciutadania. Doncs per nosaltres aquestes qüestions en les que retalla aquest pressupost són essencials per la ciutadania i per tant també afectaran a la ciutadania de la nostra ciutat. Com deia, hi ha una feina pendent de planificació en aquest Ajuntament, en aquesta cultura de la improvisació que fa molts anys que no ve del mandat anterior que hi ha instal·lada. Tenim feina, però és que a part en aquest pressupost li falten coses. I avui farem una aprovació inicial, però hi ha coses que ens falten que són necessàries per poder fer l'aprovació definitiva i que ja veurem si arribem a temps, esperem que sí, com són els pressupostos dels organismes autònoms. Altres elements de planificació que ja fa anys que tenim pendents, com l'actualització de la RLT, o altres qüestions importants pel que fa a l'organicitat. Com imaginaran, com deia, per tots aquests arguments, nosaltres avui votarem en contra.
Gràcies. Per el grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí. Bueno, nosotras, a pesar de que nos alegramos de que desde el gobierno municipal haya escuchado algunas propuestas que hacían referencia a partidas ideológicas que poco tienen que ver con las primeras necesidades de nuestras familias y vecinos, no estamos de acuerdo en que todavía muchas de ellas siguen recibiendo sumas muy importantes de dinero público. Nuestra propuesta de recortes pasa por eliminar los gastos derivados de estas entidades y de este modo no tener que reducir en aspectos tan importantes como, por ejemplo, la partida que hace referencia a la seguridad ciudadana, que ve reducido su presupuesto en un 85%, es decir, que casi desaparece. O, por ejemplo, también el recorte que se ha aplicado a parques y jardines y limpieza de la ciudad, que también casi desaparece con una bajada presupuestaria de un 81%, es decir, más de 11 millones de euros que en el último presupuesto. Esto se traduce en que dentro de 2 meses vamos a empezar a tener una ciudad menos protegida, con el consiguiente efecto llamada que esto va a conllevar entre los delincuentes, una ciudad más sucia y unos parques y jardines más abandonados. Todo ello para que el colectivo LGTBI y los beneficiarios de ayudas a entidades de inmigrantes tengan su dinero y no se enfaden con el gobierno municipal, incluso a costa de la disminución de calidad de vida de la mayoría de los contribuyentes o de sus familias, ya que se reduce el soporte a estas en un 60%, o el apoyo a las bonificaciones a las familias en un 12%. En definitiva, tal como hemos comentado con nuestra propuesta, que nosotros le sugerimos al teniente alcalde, al señor Burgarolas, conseguiríamos ahorrar más de 1 millón de euros solamente que se suprimieran las siguientes ayudas a entidades, como por ejemplo el convenio a Welcome Refugees, el convenio de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, el mantenir el 0,7%, la quota coordinadora catalana Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui, acollida d'infants saharauis, conveni Universitat de la Pau, estratègies d'igualtat, impulsar eines d'igualtat, prevenció, coeducació, pla d'igualtat, igualtat perspectiva de gènere, sensibilització 25M, igualtat 8 de març, premi cartell 8 de març, feminismes, calendari institucional, contractació servei SAI LGTB, difusió accions SAI LGTB, creació taula emergència climàtica, consorci aportació normalització lingüística, programes de memòria històrica, Revetlla Flama Canigó, conveni Volta a Catalunya, observatori sociològic, promoure l'acollida de persones nouvingudes, la interculturalitat i la diversitat religiosa, difusió d'informació institucional o transferència a activitats, sensibilització i igualtat. Estas partides suponen una gran cantidad de recursos económicos del contribuyente que se van a mantener estas partidas. Y hay cifras bastante importantes. Recordemos que el convenio de ayuda al refugiado hablamos de 135.000 euros. O, por ejemplo, partidas como como Consorci de Normalització Lingüística, que son 60.000 euros, o Fons Català de Cooperació, que son 93.000 euros. En fin, total, que nosotros, en definitiva, por todo ello, vamos a votar en contra de esta propuesta de presupuestos por haber un gasto puramente ideológico en muchísimas partidas. Gracias.
Gracias. El grup municipal de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Bona tarda a tothom. Gràcies, senyor Vallès. Bé, després d'escoltar que la prioritat de Vox seria desmantellar qualsevol tipus de suport pressupostari en els projectes de suport social, anem a canviar de registre. Bé, nosaltres m'he estat pensant bastant també en relació a aquesta proposta de pressupost, que la situació en general de l'Ajuntament, també doncs, agrair una mica la predisposició del tinent d'alcaldia per poder-ne parlar, i podríem destacar 4 qüestions que entenem que podem valorar positivament, 3 elements que creiem que són qüestionables i finalment 2 crítiques importants a fer. No? Si comencem per les 4 qüestions a valorar positivament, sí que creiem que és de rebut posar en valor l'esforç de tenir un pressupost o una proposta de pressupost per inici d'any 2024. Això al final crec que s'ha de reconèixer i de fet ho hem dit la resta d'anys en la nostra formació, doncs és una cosa que havíem fet autocrítica en el seu moment i creiem que això s'ha de poder dir sense cap mena de complexes, no? I també llavors fer un agraïment al suport que m'imagino que heu hagut de tenir dels diferents àmbits per fer una construcció per fer aquesta confecció d'aquest pressupost. També destacàvem positivament que en la mateixa memòria explicativa del pressupost que ens va presentar el tinent d'alcaldia d'Economia, sí que es fa un èmfasi més clar a la conjuntura dels anys previs, que és del qual patim les conseqüències doncs a dia d'avui, no? Es fa esment a diferents efectes, a diferents situacions que han provocat efectes adversos en l'economia local i nacional, i creiem que això és important, perquè hi ha hagut molt joc de relats aquests darrers mesos i segurament també el darrer any en relació a la situació econòmica, la conjuntura econòmica, valgui la redundància, i crec que és important que es reconegui que hi ha una sèrie de factors que van molt més enllà del municipi, hi ha hagut els darrers anys una sèrie de factors que van molt més enllà del municipi, que és important destacar perquè molts municipis al país estan afectats econòmicament per una sèrie de coses que no depenen estrictament de la gestió dels mateixos. Crec que és interessant que es destaqui també, es fa una menció a la precarització i a la depauperació de diverses capes de la població, i això que surti reflectit per nosaltres és important perquè al final és una realitat de Sant Cugat, ho venim dient des de fa anys, i és important destacar-ho per després justificar l'abordatge de la qüestió social. Evidentment, després hem de veure com cadascú aborda la qüestió social, però això, si més no, creiem que és important. I, de fet, si hi ha un cert convenciment en relació a la necessitat d'abordar la qüestió social a la ciutat, la qüestió de les desigualtats socioeconòmiques i de més, en part ens sentim que és part del nostre llegat, també. O sigui, nosaltres, amb el nostre pas pel govern anterior, doncs vam voler visibilitzar les desigualtats, vam fer una diagnosi i vam voler-hi destinar recursos, multiplicant la despesa social com mai abans, no? Llavors jo crec que això és prou rellevant, i nosaltres sí estem convençuts de que potser si nosaltres no haguéssim passat per aquí, doncs igual aquesta idea d'atendre aquestes qüestions i blindar segons quins tipus de despesa doncs és rellevant i cal destacar-ho, no? Sí que és cert que en la demanda concreta, per exemple, de l'àmbit de drets socials, d'uns 9 milions i pico, front la proposta final d'uns 8.400.000, crec, evidentment hi ha una diferència, hi ha un augment substantiu respecte a la darrera proposta de pressupost aprovada, que era el 22, com ja s'ha esmentat, tot i que sabem que la despesa final del 22 i del 23 anava més enllà dels 9 milions d'euros. Entenem que pot ser una bona passa, veurem si al llarg de l'any doncs això serà correspost, no? Després parlàvem de que hi ha tres elements que són potser més qüestionables, llavors creiem que la línia discursiva o interpretativa del pressupost és bastant similar a les ordenances fiscals. Es parla molt de contenció fiscal, es percep la qüestió de la recaptació com un mal a evitar, llavors acabes entenent l'administració com si fos una empresa, i nosaltres creiem que les administracions estan per garantir els drets a tota costa, no? Entenem la complexitat de la situació actual, però creiem que la línia discursiva interpretativa ens fa després tenir propostes en les ordenances fiscals, com ja hem dit en altres ocasions, que no es plantegen la qüestió de la recaptació, no? També tenim certs dubtes en la qüestió de la venda del patrimoni immobiliari municipal, perquè encara no sabem de què estem parlant. Entenem que és una voluntat de recaptar per durant l'any, diguem-ne, però evidentment veurem en què es concreta, no? Llavors volem alertar que no es vengui patrimoni que entenguem que sigui rellevant i estratègic pel municipi, que aquest patrimoni sigui públic. Per tant, això seria un altre element a tenir en compte i a qüestionar, potser. I finalment hi ha una qüestió que n'hem parlat a vegades, que s'explicita com dels objectius principals, no? És imputar el màxim de despesa possible ara al 23 per alliberar tot, però clar, costa d'un 24 molt, molt dur. Nosaltres, al no tenir els comandaments, diguem-ne, en les nostres mans, posem molt en dubte que això sigui l'estratègia més òptima o més idònia. Per això dèiem que en una situació concreta, diguem-ne, els responsables de decidir una fórmula concreta seran vostès, i és així de lícit, no? Però sí que entenem que comprometre molt el 24 pot, de retruc, comprometre molt serveis de l'Ajuntament, i veurem si això no suposarà algun problema de cara a més endavant, no? I llavors sí que després hi ha dos darrers elements de crítica. Un ja l'apuntava abans, no? Quan tota la qüestió dels relats del forat i del desastre econòmic S'ha parlat moltes vegades de no fer un mal pel municipi o per aquesta institució, segons quines declaracions de qualsevol dels partits que han estat per aquí. Al final la previsió pressupostària acaba en 144 milions, que si bé és cert que el senyor Brugaroles feia esment a que la disposició pressupostària era vol els 200 milions d'euros al 22, és cert que tampoc era l'executat finalment, diguem-ne que és menys. Per tant, les distàncies numèriques acabem veient que tampoc, que són relatives en funció una mica de com avança l'any, de la proposta que puguis fer ordenances fiscals, de la priorització de la despesa que puguis fer, i per tant creiem que s'ha fet un flac favor a generar una certa alarma al voltant de tota aquesta qüestió a nivell de ciutat.
Vagi acabant, senyor Simarra, gràcies.
D'acord, sí, ja estava. Una mica per tot plegat, i tenint en compte que és una aprovació inicial, nosaltres optarem per un vot d'abstenció i a l'espera també de poder parlar sobre aquest pressupost i evidentment sobre l'any vinent, el 24. Gràcies.
Gràcies. Per grup popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Tenir de parlar després de la intervenció que fa la CUP, doncs té els seus avantatges perquè ens dona l'oportunitat de fer referència a les coses que diuen. Nosaltres evidentment no estem d'acord, no diria amb el 50%, sinó podem amb el 90% de les coses que diuen, i pretendre que els que denunciem que les coses no s'han fet bé i que la situació és greu, cosa dita no només per nosaltres sinó pel tinent d'alcalde d'Economia, el senyor Brugaroles, multitud de vegades ja, des de que governen, pretendre fer això com dient que hem sigut alarmistes o que estem dient una, o que estem fent veure que hi ha una situació que no existeix o que estem mitigant... No, és que evidentment les coses són com són, el forat existeix. Sí que és veritat que, donat que vostès no han governat durant tot el 2023, s'han fet uns canvis per part de l'equip de govern que han mitigat el forat que anava bé el 2023 si les coses haguessin continuat sent com eren. Per tant, clar, és que a sobre ara, després de les mesures que s'han tingut a prendre, diuen que bueno, al final no s'ha tancat d'una manera tan dolenta com es preveia. No, clar, perquè s'han pres mesures, però no gràcies a la seva actuació de govern. No? Hòstia, és que ja a sobre que tinguem de sentir aquestes coses, doncs jo agrairia que l'equip de govern, en aquest sentit, no l'equip de govern, sinó en aquest cas vostès, que han focalitzat les seves crítiques contra el PSC perquè era qui controlava l'àrea d'economia en l'anterior mandat, l'àrea d'economia que ostenten vostès com a Junts ara mateix critiqui a l'anterior govern, no? El que passa que, clar, tenen el lastre de que tenen a Esquerra, que era qui comandava l'anterior govern, en el govern d'ara, no? Clar, això els hi resta possibilitats, però si fossin sincers és el que tindrien de fer, no? I si no farien aquesta cosa estranya de criticar al PSC, que era qui tenia l'àrea d'economia, i no criticar a Esquerra, que era qui tenia l'alcaldia en aquell mandat, no? Hi ha coses que a nosaltres ens sorprenen en aquest pressupost. L'exercici de contenció, evidentment, nosaltres som positius amb l'exercici de contenció. Creiem que és positiu, creiem que és necessari, creiem que és obligatori per la situació i creiem que no es pot fer d'una altra manera. Entenem que vulguin aprovar-lo ràpidament però començar el 2024 amb un pressupost aprovat, no com el 2023, que no hi ha pressupost, gràcies al tripartit de CUP, PSC i Esquerra. I que ha donat com a resultat aquest desastre pressupostari i econòmic que tenim a dia d'avui. I entenem la rapidesa amb la que ho volen fer, perquè entrant el 2024 sense pressupost doncs seria perjudicial per tothom, entenc jo. Però això no pot implicar que la resta de grups municipals haguem de tenir temps per mirar-ho, no? Nosaltres hem de tenir temps per mirar-ho i el que ha passat avui entenc que és una correcció d'últim moment, però que afecta, no?, amb aquestes coses, i nosaltres hem de tenir la possibilitat d'estudiar-ho amb temps. També això els demano, que l'esforç que han fet d'informació doncs està molt bé, nosaltres ho agraïm, però que les modificacions d'últim moment és evident que no es poden mirar, és evident que no es poden mirar i els pressupostos, que són 30 o 40 fulles d'aquestes amb el text molt petit, hem de tenir temps per mirar-ho i estudiar-ho, no? Perquè si no, no podem fer la nostra tasca d'oposició. Hi ha coses, per exemple, i són exemples, no diré tot, però en temes de plusvàlua, el pressupost 2023, que era també el del 2022, 16.350.000 previstos per ingressos, no? I pel 2024, o sigui, al final el que s'ha recaptat, doncs la previsió de recaptació del 2023 són d'impostos indirectes 84.130.000, no? I vostès estan pressupostant pel 2024 77.678. O sigui, jo aquesta reducció no sé si perquè baixar impostos no s'han baixat res. El que no hem fet és pujar els impostos, que és el que vol la CUP, que acaben de dir. Però baixar no s'ha baixat res. Llavors, en impostos directes estic parlant, eh? No acabo d'entendre quina és aquesta variació, perquè són 6 milions i mig, gairebé. I coses d'aquest estil, no? A la venda de patrimoni també volem saber quin és el patrimoni que estan pensant vostès a vendre. Per saber, i en això sí que estem d'acord, si és un patrimoni necessari o és un patrimoni del que ens podem desprendre sense cap conseqüència per la ciutadania de Sant Cugat. Les multes de trànsit passen de 950.000 al pressupost del 2023, al pressupost inicial del 2023, a una previsió de tancament a 31 de desembre del 2023 de 1.904.000. Hem augmentat 1 milió en multes? Bueno, jo, la veritat és que... I pel 2024, el que preveiem en aquest pressupost és 2.300.000 en multes. Carai, pues clar, no estan vostès pujant els impostos, però estan vostès pensant en que posaran moltes més multes que el que es posava ara, perquè si no es pressupostarien 2.300.000, no? Que és molt diferent al que estava pressupostat per 2023-2022, 950.000. Bueno, en fi, jo crec que sí que s'ha de fer un esforç de contenció, sí que s'ha d'intentar garantir tota la ciutadania, però no crec que valgui tot en un pressupost i més que res per la porta de darrere, perquè pressupostar més diners de multes de trànsit per mi és fer-ho per la porta de darrere. Gràcies.
Gràcies. Pel grup municipal del PSC, senyora Elena Vila.
Sí, bona tarda de nou. Bueno, en primer lloc, i per ser justes i justos, agrair doncs, l'esforç encapçalat pel tinent d'alcaldia d'Economia. La veritat és que és cert, no?, que hem tingut doncs, molta comunicació. Ens hagués agradat, com han expressat tots els grups, no?, el poder doncs, disposar d'aquesta proposta abans, no?, amb aquests canvis d'última hora, però som comprensius i també sabem doncs, de l'esforç que requereix el tenir aquesta proposta avui. I en tot cas, aquesta intervenció anirà en línia del nostre vot, que bueno, ja li hem avançat al tinent d'alcaldia, que serà l'abstenció. Una abstenció que també és un vot de confiança per continuar doncs, treballant, parlant i analitzant si és un bon pressupost per la ciutat o si més no, si respon doncs, al moment de contenció que ens toca afrontar com a consistori. Una contenció que, per altra banda, bueno, caldria recordar, senyor Benejam, que no és exclusiva de la ciutat de Sant Cugat, ja que no només, bueno, només cal veure doncs, i analitzar municipis del nostre voltant, governats per partits diversos, perquè són temps complicats per tothom i que requereixen, creiem nosaltres, doncs, d'una política útil, eficaç, al servei de la ciutat i prioritzant el fet de no deixar ningú enrere. Per tant, com es deia, entenem que ens trobem també en una situació excepcional de contenció, que per nosaltres doncs, significa prioritzar que es continuïn mantenint en primer lloc els serveis bàsics i competencials i les nostres obligacions de pagament, com apuntava el tinent d'alcalde. Per altra banda, prioritzar tot el que té a veure amb les polítiques socials, amb els drets a l'habitatge, com en l'educació, com en la salut, prioritzar el manteniment de la ciutat i, per tant, també doncs, aquesta qualitat de vida dels santcugatencs i santcugatenques. Prioritzar accions com n'és per nosaltres la mobilitat sostenible per fer front a aquesta emergència climàtica que no pot esperar. Prioritzar en donar uns bons serveis públics a la ciutadania, amb especial atenció a aquells col·lectius més vulnerables. Nosaltres ja els vam dir, creiem que amb les ordenances fiscals doncs, bueno, estan perdent doncs una oportunitat per pal·liar també aquest dèficit en el que ens trobem, perquè no es tracta de carregar per res a la ciutadania o carregar fins i tot, com s'ha dit, a les famílies. Es tracta de fer reajustos i on qui més té, doncs més aporti. En definitiva, es tracta de justícia social. I això és la redistribució de la riquesa, això és la fiscalitat social i la fiscalitat justa. El PSC vol, com us deia, fer un exercici de responsabilitat i els brindem doncs, també l'oportunitat de continuar parlant-ne. I les nostres condicions doncs, són clares, ja les vam adelantar. Aposta per les polítiques socials, a no deixar ningú enrere, a contribuir per avançar en drets i llibertats, a contribuir en una aposta municipal per l'empoderament de les persones, no des d'un enfoc assistencialista, el dret a viure en igualtat, el dret a l'educació pública i de qualitat, els drets a la sanitat, a la salut, a una feina digna i de qualitat. Cal brindar, jo crec que amb això compartim molts dels grups que estem aquí, cal brindar els drets més fonamentals. I aquí també m'aturaré perquè això també inclou, i a mi m'agrada recordar-ho, l'aposta per l'economia productiva, perquè l'economia productiva és també el motor de la nostra ciutat, una aposta per la promoció econòmica de base, pel petit comerç, per la micro i la petita empresa i per la gent emprenedora, perquè creure i defensar l'economia productiva també és fer acció social. I cal apostar i prioritzar aquesta petita però tan potent economia local que tenim. Amb una màxima, el progrés social sempre ha d'anar de la mà del progrés econòmic. I l'habitatge públic, cal continuar prioritzant un dret tan fonamental com és l'accés a l'habitatge. Tenim un greu problema a Sant Cugat i cal prioritzar doncs, que els nostres fills i filles, que les famílies monoparentals, que la nostra gent gran doncs, pugui viure a la seva ciutat. I per altra banda, i aquí m'aturaré, cal prioritzar un dels grans reptes també que té la ciutat, que és la construcció de l'escola La Mirada. Avui hem sigut coneixedors i ho compartíem aquí d'una gran notícia per la ciutat, per la comunitat educativa i pels infants i les famílies de l'escola. S'han aixecat aquestes cautelars que impedien iniciar la construcció de l'escola. Així doncs, cal posar tota la maquinària, tota marxa, per fer realitat d'una vegada aquest projecte de ciutat, aquesta aposta també per l'educació pública. I ara, i més que mai, com vam manifestar amb una moció institucional, cal anar a una. I per últim, i no menys important, cal prioritzar el manteniment de la ciutat, un espai públic sostenible, de qualitat, saludable, dignificant barris com per exemple Can Cortés, com Magener, com el barri de Sant Francesc Monestir, i per això doncs, cal continuar amb aquesta aposta també per la mobilitat sostenible, per un mobiliari públic de qualitat i per uns bons serveis urbans que donguin resposta a les necessitats dels veïns i veïnes i que donin també resposta a aquesta emergència climàtica a la que ens enfrontem. Moltes gràcies i en aquest sentit, doncs, com ja els he avançat, el PSC s'abstindrà a l'espera de poder continuar treballant i pactant un bon projecte uns bons pressupostos 2024 per la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. 5 minuts.
No, espero fer-ho més breu. Gràcies, senyor alcalde. Potser no he posat prou èmfasi en la intervenció inicial, però al final els objectius, que ja ha aparegut aquí en el ple, no?, en algun moment, és la preservació de les partides destinades a drets socials, a l'habitatge, a l'educació, al gruix de les que fan referència a l'ocupació, i totes elles, o pràcticament totes, les que fan referència al teixit associatiu. Aquest va ser el criteri amb el qual vam encetar aquest procés, amb aquest procés de construcció d'una proposta pressupostària en un context duríssim, mai viscut en aquesta administració, no? I per tant, clar, això fa inevitablement que hi hagi impactes en altres qüestions, impactes importants i dolorosos per a tothom, començant per qui els parla, perquè ja n'hem parlat altres vegades, no? Darrere de cada projecte hi ha una il·lusió, hi ha un treball, hi ha una feina, hi ha persones que aporten la seva creativitat per tirar endavant quelcom que tothom, si totes i tots estaríem d'acord que és una aportació positiva a la ciutat. I quan allò s'ha de reduir o s'ha de deixar de banda per raons pressupostàries, doncs home, doncs és una llàstima, què volen que els digui? Per a totes i tots, tant de bo no hagués de passar això. Cooperació, sembla que ha sigut el senyor Gutiérrez que ho deia, és molt important. I hem volgut consignar el compromís per escrit en el context de l'expedient pressupostari, no?, que no s'han pogut dotar totes les partides que haurien volgut. I hi ha, efectivament, una reducció en el pressupost inicial del 2024 molt important. I el compromís és que aquestes partides s'han de recuperar. Si és possible, durant el transcurs del 24, tant de bo sigui possible. Però si no, en el 24, entre el 25, 26 i 27. s'han de recuperar aquestes aportacions. I aquest és el compromís que hem consignat al pressupost, perquè és un cop més una d'aquestes reduccions que un no hauria volgut mai en cap cas haver de fer. I dic, quan parlo per mi, però segur que parlo per l'alcalde i pel conjunt del govern. Hem parlat de cultura, de comerç, de promoció econòmica. Doncs una mica insistiria en aquest argumentari, no? Vostè ha mencionat la cultura i la improvisació. Home, això m'ha dolgut una miqueta, deixem que li digui. Perquè precisament el que volem, sobretot, deixar de que passi en aquesta casa, és això. Volem tenir una planificació molt sòlida i molt solvent. I que vagi de la mà d'unes planificacions econòmic-financeres a llarg termini. I ja n'hem parlat, perquè jo sé que vostè ho sap, perquè n'hem parlat amb tots els grups, no? El que estem fent és treballar per la unificació amb un sol tronc estratègic de tots els instruments de planificació que hi ha a la casa. Els del curt termini, el que podríem dir el pacte, el pla d'actuació de mandat, l'agenda urbana i totes les planificacions sectorials que hi ha a la casa. I tot això ho hem d'unificar. I ha d'estar incardinat, tot això ja ho hem explicat, ja ho hem compartit, i per tant hi estem posant molt èmfasi en avançar en aquest àmbit per tenir una planificació estratègica que tingui traducció pressupostària, però sobretot que la mesurem en termes d'impactes i d'indicadors. No? I que ens centrem en la cultura de l'aportació de l'impacte, no la de quan gastem. Perquè això és una cultura, diguem-ne, que hem de superar i que ho farem. No? Evidentment, els pressupostos dels organismes autònoms, la RLT, totes són qüestions importants, però que no formen part del que estem dirimint avui. Hi ha ho sabem tothom, jo crec, no? Que estem en procés de captació de 16 nous policies, per tant, no sé, una part del discurs que s'ha mencionat perquè jo crec que cau per si sol, no? Que la qüestió no sé si és que potser no s'ha entès, que estem, diguem-ne, mirant de reflectir quanta més despesa millor el 23, precisament per alliberar, no per sobrecarregar el 24, sinó per alliberar i fer el més possible que siguin capaços, doncs que el tanquem en positiu. Ens deia el senyor Benejam, no? I després en parlarem, jo entenc perfectament, hi ha la moció, no? Però nosaltres hem fet una aposta per mirar endavant, i serà encertada o no, però és l'aposta que fem, no? I si no hem mirat en cap moment generar alarma, la situació és dura, i això, diguem-ne, ara comença, però en parlarem molt de com anirem doncs això, no? Aconseguint que la solvència definitiva i la sostenibilitat definitiva financera i econòmica d'aquesta institució. Preguntava per què baixa la recaptació dels impostos directes, no? Simplement perquè el 22 sí que hi havia la previsió de recaptació de plusvàlues dels 16 milions i pico, i ara ja no hi és. I aquell milió d'euros de l'IBI, o sigui, ara diguem que tenim una previsió més realista i per això baixa la previsió de recaptació d'impostos, no? Igualment, sí. I el multes, sí que mentre assenyalar-ho, és una qüestió de canvi de criteri de comptabilització que es va dur a terme fa un parell d'anys, una cosa així. En el moment de l'aprovació inicial del pressupost del 22, aquest criteri encara no estava en vigor, pel que entenc, però que això, farà un parell d'anys, a proposta de la intervenció, diria, va haver un canvi de criteri comptable que fa que, efectivament, per exemple, amb l'estat de liquidació que tenim ara de l'execució del 23, estem prop d'aquests 2.700.000 euros de multes liquidades, que no vol dir recaptades. I va per aquí el tema. No és que preveiem nosaltres posem moltes més multes que els governs anteriors, que no és el cas. En fi, que gràcies, novament, a totes les parts implicades i a la seva disposició.
Gràcies. Alguna intervenció més? Hi hauria una segona torn? Per en Comú Podem no, per grup municipal de Vox, el senyor Ramon Gutiérrez. Són 2 minuts, gràcies.
Marcos
Rodríguez.
No, passa res. No, únicament, senyor Borbalves, amb tot el respecte, la partida d'inversions en seguretat ciutadana se reduce 170.000 euros, un 85% menos. Entonces, el discurso que nosotros estamos haciendo en relación a que va a disminuir la seguridad de todos los vecinos de San Cuat es un hecho que seguramente va directamente relacionado con esta reducción de un 85%. Bueno, no entraría en debate con otras partidas, pero bueno, parques y jardines se reduce un 80 y 90%, entre un 80 y 90% parques y jardines, con lo cual la ciudad estará más sucia. porque evidentemente si reducimos la partida de entre un 80 y un 90%, pues es evidente que como está suficientemente limpia la ciudad, pues todavía va a estar más sucia. Y la partida de familias, de inversiones, suport a las familias, se reduce un 60%, concretamente 66.000 euros. Y el apoyo a las familias con sus bonificaciones se reduce en 19.000 euros, que es un 12% menos.
Gràcies. Alguna intervenció més? Alguna intervenció més? Gràcies. Doncs passem algun comentari? Passem a votació. Vots a favor del punt número 15 sexies. Vots a favor. Vots a favor del govern. Abstencions. Abstencions de la CUP i del PSC i en contra. D'en Comú Podem, Vox i el Partit Popular, moltes gràcies. Abans de passar al punt número 16, volia, abans ho he fet personalment, però volia fer-ho en públic, donar la benvinguda de nou al ple a la regidora Aina Balada, que s'incorpora amb nosaltres després d'haver estat mare. Benvinguda i sobretot important que a partir d'ara el senyor Ramon Gutiérrez no compta per dos vots. Vull dir que continuem endavant amb el punt número 16.